Hola família, què tal? Molt bona tarda, benvinguts a Esportscope. Us acompanyem des d'ara i fins a les 4 en punt de la tarda amb la informació esportiva a casa nostra. El Barça retorna avui a la feina preparant la tornada de la Lliga. Luis Suárez diu al diari Sport que té molt bones sensacions. La reestructuració de la xarxa de scoutings al Barça comporta, entre d'altres mesures, la desvinculació d'André Curí, figura clau en el fitxatge de Neymar en el seu dia i que controlava bàsicament al mercat brasiler. Avui parlarem amb Elder Cristobao, exfutbolista del Benfica i del Depor. La Lliga torna a Portugal aquest dimecres que ve. A l'Espanyol sentirem un dels capitans, David López, que ha parlat, atenció, de competició desvirtuada. Atenció que Lleida ha presentat recurs davant l'Audiència Nacional per la resolució de la temporada al futbol no professional i demana la suspensió cautelar de les promocions d'ascens a segona divisió A i a segona B. Víctor Valdés és el nou entrenador de l'Horta, equip de tercera divisió. I us explicarem també la història del Joan Cross, pilot de Supercross, que des de fa dies està atrapat a Madrid. De moment, els Estats Units no l'autoritzen a viatjar cap allà per reemprendre el Mundial de Supercross, que s'activa aquest proper diumenge. El Joan Cross és l'únic europeu dels 40 pilots que hi participen. Avui comentarem la jugada al tram final del programa amb el Toni Freixa i l'enquesta, la pregunta del dia via Twitter a Sportscope és: si només poguéssiu fitxar a un dels dos, a qui fitxaríeu? A Lautaro o a Neymar? A Lautaro o a Neymar? A Lautaro el fitxaríeu al 59%, a Neymar al 41%. L'Héctor García està al control de so, als estudis de COPE Barcelona, la resta de l'equip continuem treballant des de casa, la Sílvia Ortiz a la producció, us parla Joan Batllori, comencem! Comencem com cada dia saludant el nostre cap d'esports, el Manuel Oliveros. Què tal, Oli? Molt bona tarda.
Molt bé, gràcies. Bona tarda, Joan.
Que els últims dies estem parlant del retorn de les diferents lligues a Europa. A Espanya torna l'11 de juny, si no passa res. A Anglaterra la Premier el 17 de juny. A Itàlia la Lliga tornarà el 20 de juny, però atenció que el dia 13 ja tindrem partits de Copa. I la propera lliga important en tornar a la competició és la portuguesa. Es reprèn aquest proper dimecres, dia 3 de juny. Marxem fins a Portugal per saludar Elder Cristobao, exjugador del Depor i del Benfica, entre d'altres equips, i que com a entrenador, entre d'altres equips, també ha entrenat al filial del Benfica. Elder, hola, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Cómo estamos? ¿Cómo va todo, Elder?
Todo bien, todo bien. A pesar de este tiempo de confinamiento en Portugal y en toda Europa y todo el mundo, creo que al final se va pasando bien y poco a poco vamos a salir.
Allí en Portugal habéis hecho muy bien las cosas. A nivel de muertos y de infectados, muchos menos que en España, por ejemplo, y que en otros grandes países de Europa.
Sí, un país más pequeño, pero fomos haciendo las cosas muy bien. El gobierno ha hecho medidas muy muy prontas y muy 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 rápidas que han facilitado que el país ahora empiece a salir de esta desgracia, ¿no? Y que sí, felizmente conseguimos poupar muchas vidas, lamentar las vidas que se han perdido en todo el mundo, pero es un virus que nos apañó a todos, a todo el mundo de sorpresa, ¿no?
¿Dónde te pilla a ti, que estás en Lisboa o...?
No, a mí me pilló, estaba en Eslovaquia, estaba en DAC, un club en DAC, y al final se complicó todo porque estuvimos ahí 2 meses, no sabíamos qué hacer. Un país con muchas dificultades, Eslovaquia, y un campeonato que no tenía mucho nombre. Y al final sí, empezamos a hablar con el club y lo más importante era seguir estar cerca de la familia, y al final habíamos retornado a Portugal.
¿Y dónde tienes a familia? ¿En Lisboa?
Familia en Lisboa, en Estoril, más precisamente. Sí.
Elder, pero ahí, por ejemplo, es lo que te comentaba Joan, ¿no? Que seguramente ha habido menos problemas porque además también los políticos han trabajado más juntos, ¿no? Aquí se están tirando los trastos, lo haces mal, la oposición al gobierno. ¿Ahí ha sido distinto?
Sí, aquí ha habido una comunión de intereses y todos los partidos han olvidado un poco la rivalidad política y pensaron más en la población, en el país, y al final se consiguió hacer las cosas muy bien. Pero sí, hay que lamentar las muertes de mucha gente.
Claro, claro. Y precisamente por eso, porque habéis hecho Elder las cosas bien, el fútbol puede volver un poco antes. Este miércoles ya vuelve la Liga, ¿no?
Sí, este miércoles ya vuelve con muchas medidas de seguridad. Muchos equipos, Benfica y Braga y Porto, van a empezar ya a estar cerrados en hotel. Van a pasar una semana ya todos juntos hasta el partido. Y cada clube va entrando a hacer las sus medidas, pero poco a poco se puede respirar un poco el fútbol. Es muy raro ver los partidos en Alemania porque no tiene aquella chispa de competitividad. El factor casa ya no cuenta porque muchos equipos van a ganar fuera. Eso es un fútbol distinto que no tiene chispa, no tiene alma. Mas sabes que el fútbol mueve mucho dinero y principalmente por eso hay que terminar las ligas.
Sí, sí, de momento es lo que hay. Oye, además ahí el campeonato está muy emocionante. Porto líder 60 puntos, Benfica segundo 59. Hay batalla, ¿eh?
Sí, mucha. Y también para los puestos de UEFA. Rio Ave está peleando con Sporting y con Guimarães. Creo que vamos a tener, y abajo también está Marítimo, que no está a salvo, y Portimonense y Paços Ferreira. Es una liga que tiene algún interés. Año após año han conseguido mejorar el nivel, pero los principales candidatos son siempre los mismos, Porto y Benfica. Sí.
¿Y tú, Elder, vas a tener algún trabajo? Porque también eres comentarista deportivo, ¿no?
Sí, pero en este momento no quiero estar en la televisión, porque si te cuelas mucho en programas televisivos, mucha gente se olvida que es entrenador y ao mesmo tempo hai que aparecer para mostrar unha imaxe de sabedoria, de que estás preparado, pero a mí non me gusta estar moi exposto en la televisión, porque ao final te vão colar com algún programa que a uns le gusta, a outros non le gusta.
Sí, sí, então, sí.
Nesta fase estar máis apartado.
¿Te peleas ahí con los colegas y tal, y todo eso, y con la prensa?
No, a mí no me gusta, porque tengo una opinión muy propia y no quiero estar a respetar a nadie, por eso mejor quedarme en casa.
¿Conoces a Pedro Sousa?
Sí, sí, muy bien. Pedro está haciendo un trabajo fantástico en el Canal 11. Ya me invitó una o dos veces para ir, pero por los motivos que te dije anteriormente, mejor quedarme un poco fuera. Pero quizás un día voy a hacer este trabajo con Pedro, porque
tenemos ahí grandes amigos. Para mí es un gran profesional, tanto él como Pedro Acevedo, por ejemplo, ¿no? Pedro Sousa más en Lisboa y Acevedo en Oporto.
Sí, más en Oporto, sí. No, son dos profesionales tremendos, con muchos años en práctica, y ahora en la televisión están haciendo un trabajo fantástico y muy honesto, muy honesto.
Sí, señor. Oye, Elder, deja que te preguntemos por algunos nombres propios de futbolistas que tú conoces muy bien. Incluso alguno de ellos creo que lo has tenido a tus órdenes, como Semedo, ¿no? Que tú le tuviste en el filial del Benfica, ¿no, Semedo?
Sí.
¿Y cómo lo estás viendo en estos meses en el Barça, el rendimiento que está dando? ¿Cómo le ves?
No, yo creo que Semedo es un jugador muy fiado. No tiene un rendimiento astronómico, pero tiene un rendimiento muy regular y que aporta muchísimo de seguridad a la equipa de Barça. En este momento se habla todos los días de ese medo que tiene ofertas y que va a salir. Al final vendremos o que pasa, pero eu creio que cada año que ese medo vai estando en Barça, vai estando más cómodo, porque ese medo es un tío muy 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 hogareño, muy de familia, que no se busca mucho o protagonismo. E agora sim, se sente muy cómodo em Barça e seria importante para ele quedarse mais um ano.
Se tivesse mais carácter, se le respeitaria mais, não? Por parte do público, por parte da prensa.
Sim. Tem esse revés, porque é um tio muito tímido, um pouco agradecido demais por que lhe ha passado em sua carreira, porque sabes que esse medo não era um lateral, era um médio ofensivo, que depois eu converti em lateral, e tudo que lá conseguido, ele sente que é uma benção, não? E, então, não quero manifestar ingratidão, ingratitude em todos os seus momentos. E eu creio que tendría que destacar un poco más de carácter para que se fosse um pouco mais respeitado. Mas o que tem que aportar em futebol está aportando, porque se habla dos Juventus, Inter, sim. Manchester sim, sim. City, sim, sim. Portanto, é um jogador de top que tem muito para dar, mas creio, e eu vi todos os partidos do Barça, e creio que esse medo pode aportar muito mais em qualidade em último terço.
Está um vamos, pouco... eu não sei tu, mas eu não le deixaria marcharse, Yo creo que Sergi Roberto lo hace bien, pero es centrocampista. Y bueno, yo confiaría en Semedo.
Sí, yo también. Yo seguro que confiaría en Semedo para quedarse, porque conoce bien la plantilla, conoce bien todos los movimientos que tiene que hacer en campo. Y como tú dices, Sergi Roberto no es un lateral de raíz, ¿no? De primera línea. Es un jugador muy fiable, que sabe jugar muy bien y que conoce muy bien el Barça. Pero hay partidos que Semedo tiene que jugar, y este año hace 20 y pocos partidos ya, y siempre muy, muy fiable.
¿Tú si le tuvieras que dar un consejo a él, le dirías que se quedara en el Barça, que aguantara, o si llega una oferta
no,
de otro equipo?
Yo sabe que sí. Mi consejo será siempre aguardar, estar en Barça, porque Barça para mí es el mejor club del mundo, y tiene que aguantar. Ahora, nosotros sabemos que en fútbol muchas veces há o plano negocial e comercial, não? Os negócios muitas vezes falam muito alto. E se estamos a mirar um pouco a plantilha do Barça, neste momento, para ter algum dinheiro em carteira, temos poucos jogadores do Barça que podem dar 30, 40 milhões, não? Semedo pode aportar isso ao clube. Eu creio que é um erro deixar Semedo marchar.
Muito bem. Olha,
eu também.
Y te quiero preguntar también por Trincao, que es fichaje del Barça, y te quiero preguntar si tú crees que tiene ya nivel para entrar directamente y ser un jugador relativamente importante en el primer equipo del Barça, o está verde.
Yo no sé todavía si puede entrar directo, porque viendo el Barça, viendo el mercado, Dembélé es un jugador fantástico, tiene que mejorar un poco su mentalidad deportiva, su compromiso con trabajo diario, pero es un jugador fantástico. Después se habla también de Neymar. Si Neymar regresa, va a ser difícil para Trincão tener puesto. Pero es un jugador muy competitivo, muy disciplinado, que tiene una verticalidad en su juego impresionante. Corre muy fácil a portería contraria y que podría crecer muchísimo estando na plantilha do Barça. Agora, saber as prioridades do clube, pero creio que é um grande fichagem para o Barça para os próximos anos, sim.
Que le pondríamos, se pudiera jugar de exterior por la derecha?
Sí. Uh-huh. Quando aporta mais.
Decimos a Messi que se vaya un poco más para dentro, colocamos ahí a Trincao, Suárez o Lautaro marcando goles, y por la izquierda, Dembélé o Neymar.
Sí.
Pero claro, ¿y Griezmann dónde le metemos? Claro, es que...
¿Dónde metes a Griezmann? ¿Dónde metes a Lautaro? Creo que
claro.
Va a venir al Barça, Lautaro va a venir seguro. Que
hey,
está muy caliente,
Elder, y nos olvidamos de Ansu Fati.
Ansu Fati, otro.
También, claro. Es que hay mucha gente ahí.
Sí, pero yo creo que el Barça tiene un plan para esos jóvenes, ¿no? Hay Taça da Liga, hay Copa, hay partidos para ganar minutos y dar descanso aos outros jogadores, e estes chavales podem hacerlo muy bien. Agora, sabemos que não. Cada vez a rotatividade, a meu ver, cada vez é mais em contra dos clubes. Porque se perde conexão, se perde qualidade, e muitas vezes um partido malo se pode echar uma temporada.
En fin, veremos qué ocurre. Elder Cristóbal, ha sido un auténtico placer. Gracias por atendernos. Un abrazo fuerte y a cuidarse,
Muchas gracias, sí. A cuidarse a todos y mucha fuerza para España también.
Chao, igualmente. Chao. Para Portugal. Gracias. 20 minutos y las 4. Pausa y seguimos por Scope, parlando al Barça.
Hay muchas formas de ver las cosas,
pero en COPE nos quedamos con la divertida mirada de Carlos Herrera y John Uriarte en la hora de los fósforos a las 10 de la mañana.
Uriarte, ahí está el coche.
Te voy a decir una cosa, Herrera, yo tengo los dos coches que ya hace tanto tiempo que no los he ido a ver, ya han pasado a ser coches históricos. O sea, ya les voy a tener que cambiar la matrícula.
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, el mejor entretenimiento lo escuchas en Herrera en COPE.
¿Se cobra el paro tras un ERTE? ¿Qué es un permiso retribuido recuperable? ¿Se pueden rescatar ahora los planes de pensiones? Los abogados de Legalitas seguimos desde casa ayudando a nuestros clientes. Entra en Legalitas contigo y encontrarás la respuesta a las consultas más frecuentes que recibimos estos días. Y si prefieres hablar con un abogado, llama al 910-662 o entra en legalitas.com.
Tres i 40 minuts de la tarda, Esports Cope per Cope Catalunya i Andorra. Seguim parlant del Barça, ara amb l'Helena Condis. Helena, bona tarda.
Hola, Joan, molt bona tarda.
L'equip ha treballat avui, encara amb grups no superant mai els 14 futbolistes. Veurem quan poden començar a treballar tots en grup. I ha parlat Luis Suárez d'Esport, diu que es troba molt bé.
Sí, poder treballar tots junts ho podrem fer el dilluns, em deien des del vestidor ahir. Això és el que esperen, eh? Per tant, dilluns serà, segons em diuen, des del vestidor del Barça, la última fase i ja podran treballar tot l'equip. I si Suárez, com deies, està molt bé, és un dels grans beneficiats de l'aturada perquè ha guanyat temps en la seva recuperació. Ha parlat de tot això al diari Esport, admet que està molt content perquè ara podrà disputar partits que no hauria pogut jugar en aquests dos mesos de baixa. Diu que té molt bones sensacions després de 20 dies d'entrenaments. Al principi, ja ho vam explicar, va estar treballant amb Juanjo Brau, el preparador físic al marge, per anar-se redactant a poc, però ara ja fa dies que completa totes les sessions al mateix ritme que els seus companys. Assegura que veu l'equip en molt bona forma, en la línia del que han dit tots, eh? Piqué, Messi, Rakitic, molt il·lusionats i amb l'ambició intacta per guanyar títols. Està a l'espera de rebre l'alta mèdica, segurament la tindrà la setmana que ve i a partir d'aquí doncs ja fase d'entrenament amb tota la plantilla, dues setmanes, tornada de Lliga i Luis Suárez doncs, que podrà disputar el primer partit a Mallorca el 14 de juny.
Molt bé, recuperem ara algun document dels que va deixar Sandro Rosell ahir a la nit al partidazo amb Juanma Castaño. Van parlar de moltíssimes coses, entre elles va deixar la seva opinió Sandro Rosell de si fitxaria Lautaro i a Neymar.
De Mercato, d'aquests dos noms propis de futur al Barça. Sandro Rosell diu que ell no pagaria la clàusula de Lautaro, que només negociaria si hi ha un intercanvi de jugadors. I de Neymar continua insistint que el Barça hauria de tornar a intentar fitxar-lo, això sí, amb unes clàusules al seu contracte de rendiment i comportament. Escoltem Sandro Rosell sobre el mercat, sobre els fitxatges del Barça al partit.
Yo, si fuera el presidente del Barça, lo intentaría, sí. Me gusta mucho, para mí es el segundo mejor jugador del mundo después de Messi. Y creo que es un jugador que encaja perfectamente con la filosofía del club. Lo que pasa que ahora, con la experiencia, lo ficharía, pero con dos contratos, uno deportivo y otro de comportamiento.
Sí, sí. Lautaro, 111 millones. ¿Hay que ficharle?
111 millones, no. De momento buscaría dos jugadores para hacer un trueque. Porque entiendo que un delantero centro vale el doble que un medio o que un defensa.
A veure quins dos jugadors escolliria Sandro Rosell per fer aquest trueque. L'expresident del Barça té clar que abans apostaria per fitxar Neymar que Lautaro, perquè per ell el brasiler és el segon millor jugador del món després de Leo Messi.
Helena, gràcies.
Adéu, bona tarda.
Que vagi bé. Oli, ahir de la junta directiva, segurament el més interessant és la remodelació que el Barça planteja sobre l'àrea de scouting, i aquí hi ha un damnificat que seria el famós André Curí.
Sí, sí, André Curí està entre els damnificats. No sé si ell personalment ja li han dit que és així. El comunicat del Barça no diu André Curí, no diu altres noms i tal, i em deien que comunicaran personalment als interessats la setmana que ve, inclòs André Curí, no? I que hi haurà més baixes que no pas altes. És a dir, hi haurà remodelació, el tema de l'escouting del Barça, hi haurà altes, però hi haurà més baixes, inclòs la d'André Curí.
Un darrer apunt en blaugrana, en clau electoral, es va configurant el mapa de precandidats i els noms de Víctor Font, Joan Laporta i Fernández Alai. Podem afegir un més, el de Jordi Ferrer, que ja va participar al procés electoral a les últimes eleccions i ha confirmat Esports Copé que, com a mínim, pensa tornar a ser precandidat a les properes eleccions a la presidència del Barça. Del Barça a l'Espanyol, Quique Iglesias, bona tarda.
Hola, què tal, senyor? Bona tarda.
Ha parlat un dels capitans, David López, i ha deixat bons titulars, eh?
Sí, perquè per fi hem pogut preguntar, i aquestes coses passen així. Quan hi ha diversitat de gent que pregunta, doncs surten millors rodes de premsa. Això ja està inventat des de fa molt de temps. David López, a la sala de premsa de Sant Adrià, després de un entrenament, demà n'hi haurà un altre, festa diumenge, com ve sent habitual. L'Espanyol és l'equip més damnificat pel coronavirus, recorda tots els positius que va tenir. Ens faltarà la preparació, però això sí, estem davant una oportunitat única, perquè després del partit contra l'Osasuna de Pamplona estàvem bloquejats i amb ansietat. Escolta el que diu, sobretot David López, a la pregunta si aquesta lliga tornarà a ser normal.
Para empezar, la competición ya se ha desvirtuado totalmente. O sea, van a haber muchos cambios con respecto a lo que sería una temporada normal. Aparte de que ya hemos estado un tiempo parados, para nosotros pues el no tener el público en casa ya es una desventaja muy grande. El haber tenido o haber sufrido muchos jugadores COVID y varios de ellos de forma importante. El que hayan otros equipos que no se jueguen nada. El que incluso que unos equipos jueguen sus partidos en ciudades deportivas, en otros campos. El que se vayan a realizar 5 cambios. Al final la competición va a ser otra totalmente.
No está mal dit, ¿eh? M'agradaria saber si el jugador de l'Espanyol diria el mateix amb 38 punts a la classificació.
Però sí, bé, home, els arguments s'entenen, el que passa que, en fi, al final has d'arrencar d'alguna manera i al final les condicions eren les mateixes per tots abans i seran les mateixes per tots després.
Sí, senyor. En fi, que l'Espanyol ha de sumar molts punts perquè només en té 20 i està cué amb molta diferència. És per David López el repte més gran de la seva vida.
Sí, creo que es un reto muy complicado, que además va a suponer mucho desgaste no solo físico sino a la vez mental y que tenemos que estar preparados. Todos los jugadores somos conscientes y lo vamos a sacar. Nos vamos a partir todos la cara porque suceda, de eso estamos convencidos.
Insisteixo i acabo en el que vaig dir ahir, força jugadors tocats, amb molèsties, no són lesions greus, però atenció perquè manquen 2 setmanetes per començar i la cosa comença a complicar a Can Perico.
Una abraçada, Quique, gràcies.
Adéu.
Atenció amb aquesta, saludo ara el Víctor Navarro. Hola, Víctor, bona tarda.
Bona tarda, Joan.
Que Lleida finalment ha anunciat aquest matí que porta als tribunals la resolució de la temporada del futbol no professional i demana també la suspensió cautelar de les promocions d'ascens.
Han fet 2 comunicats oficials aquest migdia. El primer el presenten contra la resolució del futbol no professional de la presidenta del CCD. Recordem que Irene Lozano va deixar en mans de la Federació Espanyola decidir si es renovava o no la competició, si hi havia descensos i com era el play-off. Doncs en el segon comunicat segueix aquest fil i el Lleida demana que el jutge suspengui la decisió de la Federació, que era posar fi a la segona B, anul·lar el descens i decidir els 4 equips del play-off a falta de 10 jornades. El Lleida Esportiu demana que es deixi sense efecte aquesta resolució i si el jutge ho accepta podria paralitzar el play-off a segona divisió de manera cautelar. Estarem molt pendents a Esports Cope del desenllaç de les queixes del Lleida, que ara ja són en mans de la justícia.
A veure què diu el jutge. Escolta, i Víctor Valdés, nou entrenador de l'Horta.
Ha estat una operació molt ràpida que començava ahir al migdia amb una trucada que rebia el president de l'Horta, Paco Carmona, d'un amic proper. Aquest li proposava Víctor Valdés com a tècnic del club d'una de la vacant. Raúl Matito, l'anterior entrenador, havia decidit marxar a principis de setmana després de només 2 mesos al càrrec. El president de l'Horta ens explica que per aconseguir que Valdés arribés a la banqueta de l'històric de Barcelona només va anar per la tarda a casa d'Àlex Blaugrana, a Gavà, i donant-se la mà, sense signar res. I amb unes cerveses van tancar l'acord. Valdés no pensa en termes econòmics, prioritza el seu projecte com a entrenador i li agrada que a l'Horta no existeixi la figura d'un director esportiu. Ell serà qui decidirà qui està al seu planter. Escoltem el president Paco Carmona en declaracions a Esports Cope.
Pues bueno, yo aún no me he dado tiempo de poder tener reunión porque le hicimos el lunes para empezar a trabajar con el anterior técnico y con la gente, bueno, apenas si está nadie, ¿no? Pero bueno, yo creo que está muy ilusionado, ha sido una sorpresa para todos y yo creo que es un trabajo todavía por descubrir, ¿no? Yo tengo mucha confianza en Víctor, como técnico tiene poca trayectoria, pero bueno, yo me he caracterizado, el Horta se ha caracterizado por tener técnicos con poca trayectoria que después han triunfado y están triunfando.
I un últim apunt, arran del nou treball de Víctor Valdés, l'Horta i l'Espanyol no signaran l'acord de col·laboració, l'arribada de Valdés no ajuda, xoca amb la filosofia de l'Espanyol, i aquests estaven pendents del pressupost del seu futbol base, que queda a l'aire a l'espera d'un nou coordinador.
Gràcies, Víctor.
A vosaltres.
Notícies ara de Girona, amb l'Albert Díez. Hola, Albert, bona tarda.
Què tal, Ballori? Bona tarda. Bona tarda a tothom.
Primera del Girona de futbol, que ha parlat Quique Càrcel.
Sí, el director esportiu, i hem vist i hem sentit sobretot a un Quique Càrcel, ara ho fareu vosaltres, tranquil i convençut que en aquest tram final de temporada la Lliga Smartbank, la Lliga de segona, el Girona pot aconseguir com a mínim l'opció de lluitar per l'ascens. Em sembla que necessitava, ell ha qualificat com a reset l'equip, recordem que arrencarà cinquè, és a dir, a la zona de privilegi, en la zona de promoció d'ascens a la Lliga Santander. El missatge també de Quique Càrcel sobre que la configuració que ha fet, la configuració d'equip, ajuda a somiar amb això, amb guanyar-se una plaça d'ascens.
Realment content perquè volem acabar la Lliga, volem tenir la sensació de que ens ho guanyem tots en el terreny de joc, però bueno, jo sóc optimista, som un equip que penso que molta gent ha jugat aquesta tipologia de partits, crec que els jugadors que tenim han vingut per això i si som capaços d'anar d'aquesta manera partit a partit, estic convençut que al final podem tenir el premi que tots volem, que és lluitar per l'ascens.
El partit vol dir Les Palmes, que ja és bo començar-ho a recordar, serà el primer rival del Girona, camp contrari, a Terres Canàries. Un Girona, per cert, que porta ja uns dies treballant en entrenaments de grup, grups de 14, com els equips del futbol professional.
I un apunt també del Girona de bàsquet, que treballa sí. En aquest nou projecte de cara a la propera temporada, atacar l'Aleport.
Escalfa motors la rua, Batllori, aquesta rua molt novedosa de demà, 6:45 de la tarda, a través del canal de YouTube del Bàsquet Girona. Recordem que puja com a segon després d'aturar-se la competició i que no s'hagin disputat les fases d'ascens. És un equip jove, 6 anys, Àlex Formento és l'entrenador, Àlex Sàbat, 4 ascensos, per cert, d'Àlex Sàbat, de la Lliga LEP Or a la Lliga ACB. Són els dos únics, entrenador i aquest jugador, que tenen contracte de cara a la temporada vinent. Clar, ja els hi demanem molt. Per quan la Lliga Endesa, per quan l'ascens a l'ACB? Respon Albert Sàbat.
No nos marcamos ninguna fecha. Yo creo que tenemos que disfrutar de este ascenso primero y luego pues ir preparando poco a poco la siguiente temporada y disfrutar de Aleporo. Es una competición muy, muy competitiva con grandes equipos que todos quieren hacerlo bien, con jugadores que quieren dar el salto también a la ACB. O sea que será muy difícil y no nos ponemos ninguna fecha sino disfrutar de Aleporo.
Aquí també hem d'anar pas a pas i partit a partit. De sàbat a dissabte, perquè està en l'aire que demà Marc Gasol pugui, és el president de l'equip, acompanyar l'equip en aquesta rua virtual.
Sàbat i dissabte, molt ben lligat, Albert.
Ja ho sabia que t'agradaria.
Gràcies.
Bon cap de setmana, que vagi molt bé.
Igualment. Saludo al Juan Arias ara. Hola, Juan, bona tarda.
Hola, Batllori, bona tarda.
Que ens portes la història de Joan Cros, pilot de Supercross, que està atrapat a Madrid, no el deixen viatjar als Estats Units, on diumenge a Dallas, concretament, es reprèn el Mundial.
Sí, una carta del gobernador de Utah, no obstante, enviada esta madrugada a la Embajada de Estados Unidos en Madrid, abre la posibilidad de que Cross viaje al país norteamericano para defender el liderato del Mundial de Supercross en la modalidad de pilotos privados, algo que hasta el momento la burocracia se lo ha impedido. Explico la historia rápidamente. Cross es un piloto de Manjeu que está intentando desde el jueves de la semana pasada volar a Estados Unidos para mantener su primera posición de un campeonato que, tras ser suspendido por la pandemia del coronavirus, se reemprende este domingo. Sin embargo, la organización ha comprimido las 7 pruebas que faltan para acabar el Mundial en un mes, por lo que se van a disputar domingos y miércoles de forma consecutiva. Así que cuantas más pruebas deje de correr, más números tiene para perder el campeonato. Lo explica Joan Cros desde Madrid en declaraciones a Sportscope.
Soc una mica més optimista que ahir perquè ahir pues, no teníem cap novetat i avui la tenim. Evidentment tenir una carta del governador pues, és tenir un nas a la màniga, però veurem perquè de moment no tenim cap sí ni tenim res de res. Així que de moment avui tenim que esperar i aviam què passa, no?, en el transcurs del dia.
Como dice, hasta que no se vea en el avión no se lo va a creer. Si la embajada americana en Madrid da luz verde, el piloto de Manjeu pretende volar lo antes posible a Estados Unidos y poder participar en la prueba del miércoles. La del domingo ya no va a llegar. A fecha de hoy solo mantiene 18 puntos de ventaja respecto al segundo clasificado y cada victoria otorga 25 puntos al ganador. Así que es posible que este mismo domingo pierda el liderato.
A veure si el deixen viatjar i pot competir finalment el Joan Cros. Juan, gràcies.
Que vagi bé.
Que vagi bé. Arribarem a les 4 conversant una estona amb l'Oliveros i amb el Toni Freixa. Hola, Toni, bona tarda.
Què tal? Bona tarda, com esteu?
Molt bé, i tu què tal? Com va la desescalada?
Doncs molt bé. Mira, ara estic disfrutant a una terrasseta, dinant, una cosa que no havia fet des de fa 3 mesos, oi? O sigui que, molt bé, molt content.
Sí, sí. Que bueno.
Sí, això és un gran avenç, eh?
Sí, home.
Dinant amb més gent, no?
Sí, sí, amb amics.
Que bueno.
Hem organitzat un dinar així d'una manera planificada, perquè ara no pots improvisar, hem reservat amb temps i estem aquí disfrutant.
Mm-hmm. Escolta, parlant d'amics, què t'ha semblat aquesta, jo crec que podríem dir, sí, reconciliació, no?, a les últimes hores entre Rossell i Laporta?
Bueno, sí, és normal, no?, que una situació com la que ha viscut el Sandro, absolutament injustificable i una injustícia que no es pot ni qualificar, desperti la solidaritat per part de tothom, fins i tot per part d'aquells que s'han passat durant 10 anys parlant malament d'ell, no?, i rajant, que jo crec que és el que havia passat fins ara. Però vaja, com sempre es diu, benvingut sigui qui encara que sigui a última hora acabi reconeixent una cosa que altres reconeixíem quan el procediment estava en curs. Jo crec que dir-ho ara, quan ja hi ha hagut una sentència absolutòria, és apuntar-se al que tothom veu. Jo valoro més els que, quan tothom vilipendiava el Sandro i atentava contra el seu honor i la seva trajectòria, el defensaven perquè estaven convençuts que era innocent.
Entendido todo. Y además, Sandro, que ayer tuvimos la oportunidad de verle, es así, es tan sincero que dice: ostras, Joan, yo no te hubiera llamado nunca.
Sí, claro, es que...
Tú me llamas, pero yo no te hubiera llamado, muy bien. Bueno, sí, es así de espontáneo.
Yo creo que, al que sigui pel bé del Barça, i això va bé pel Barça, al final aquestes trinxeres no ajuden a que el Barça s'enforteixi, perquè al final ens debilitem entre nosaltres. És meravellós. O sigui, jo, en aquest sentit, és una gran notícia. El que passa que, clar, les relacions personals, tu saps el que has tingut en el passat amb altres persones, no? I això no és gratuït. Si amb altres persones hi ha hagut acusacions, hi ha hagut accions, hi ha hagut circumstàncies que han deteriorat una relació, home, normalment amb una persona que s'ha dedicat a ser el teu enemic, normalment no tens una relació. Això és així, no? Entre les persones, normalment. Ara, insisteixo, també benvingut sigui i agrair-li, en aquest sentit, al Joan Laporta, que hagi tingut aquesta sensibilitat, per dir-ho així.
Escolta, que abans actualitzàvem una mica la llista de precandidats i tal, et pregunto a tu, tu tens pensat què faràs, si tornaràs a presentar o no, o com està el procés de maduració del tema?
És que... Jo sempre dic el mateix. El Barça, per estatut, sabem quan són les eleccions. Són d'aquí un any.
Sí.
I hi ha hagut gent que té interès des de fa 3 anys de fer campanya, d'explicar el que vol fer, de parlar malament de la gestió del club, de posar el focus en coses que no es fan bé i sembla ser que per part d'aquestes persones les farien molt millor. Jo sempre he volgut respectar la decisió dels socis i crec que quan arribin les eleccions, que serà d'aquí un any, serà el moment de parlar del tema. Per mi no... Evidentment, jo vaig ser candidat al 2015 i estic en aquestes quinieles, no?, com a possible candidat, però crec que ara no és el moment. Encara, tot i que estiguem una mica avorrits perquè no hi ha futbol, crec que encara no és el moment de parlar-ne.
Perfecte. Doncs res, Toni, en parlarem més endavant. Algun planning especial pel cap de setmana?
D'esports, seguir la Bundesliga, que de moment és l'única que es pot seguir, no? I aviat podrem seguir també l'anglesa, la italiana i sobretot l'espanyola.
I més terrasses, Toni.
I alguna cervetita, Jaira.
Ah, bueno. Sí, no, això sí. Parlava en clau esportiva.
Sí,
intentar gaudir de la gent que fa tant de temps que no ens veiem, això ho intentarem.
Sí, però te ves con la gent i dius: ai, me gustaría abrazarte más, però...
Ens hem de tallar una mica, sí.
Sí, hem de fer aquesta salutació ridícula.
Com a japonesos.
Amb el colze, que és una salutació ridícula, però bueno, espero que d'aquí a poc ja podem abraçar-nos i fer-nos petons, que és el que ve de gust.
Gràcies, Toni, cuida't.
Moltes gràcies a vosaltres.
Adéu. Gil, tu remates.
Company ha rebutjat una oferta per ser l'assistent de Guardiola a l'staff del City la propera temporada. La Fiscalia demana 6 mesos a Diego Costa per frau a Hisenda. Lo de sàbat i dissabte lo considero competència deslleial.
Adéu, Gil, gràcies.
Bon cap de setmana.
Adéu, Oli, que vagi bé.
Adéu, igualment.
Arribarem a les 4, seguiu a la COPE, a Esports COPE estem pendents de tot, cuideu-vos molt i guardeu les distàncies.